Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom. Enmig dels compassos de la nostra sintonia d'aquesta desena temporada, encetem el mes de febrer de 2020 amb aquest programa número 397 de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell, que, com sabeu, és una coproducció amb els Amics de l'Òpera de Sabadell. Estem ja a punt d'assolir els 400 programes. Això serà a finals d'aquest mes. Tota una fita que ara, mirant cap enrere, em sembla increïble d'haver-hi arribat. De veritat que sí. Mai m'ho hagués pensat. Jo, algú que mai havia tingut res a veure amb el mitjà radiofònic. Però aquí estem, trepitjant fort. Cada dia més i cada dia m'haig d'esprimar el cervellet per veure què us explico. I us ho ben asseguro, ho trobo. I avui, com cada setmana, entrem a les vostres llars disposats a fer-vos passar una hora inoblidable. Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Ja podem començar.
Thank you.
Això que acabem de sentir ho coneixeu? M'hi jugo alguna cosa que no. Bé, potser algú sí, però en general es tracta d'una òpera molt desconeguda. I l'autor tampoc us dirà gran cosa, però va ser important en la seva època. Us diré que hem sentit l'obertura, força enèrgica, per cert, de l'òpera romàntica en dos actes d'Er Vampir, el vampir, amb llibret de Wilhelm August Vollbruck i la música de Heinrich August Marschner, estrenada a l'òpera de Leipzig el 29 de març de 1828. El llibret s'inspira en una novel·la curta anglesa, The Vampire, escrita per John Polidori, londinenc d'arrels italianes, com el seu nom indica. Bé, amb tot això us podeu pensar que Der Vampir és una òpera de terror, i és veritat. Quan us expliqui detalladament l'argument, d'aquí una estona podreu comprovar que es tracta d'una història terrorífica. Però encara no us he dit per què estic aquí parlant d'aquest vampir. Doncs us ho dic. Recordeu que fa dos mesos vaig encetar una sèrie que he anomenat Anem a descobrir. Una sèrie en la que us aniré presentant òperes que en el seu moment foren prou conegudes, però que avui en dia no ho són gens, però malgrat tot gaudeixen d'algun enregistrament discogràfic. Us en recordeu? Doncs bé, avui toca el segon capítol d'aquesta sèrie. El primer, si recordeu, va estar dedicat a l'òpera de l'Isabel Serraix, de Cherubini. Der Vampir, de Marschner, serà el segon, i d'aquí a dos mesos hi haurà el tercer. L'enregistrament de Der Vampir, que farem servir, és de la discogràfica Capriccio i té el següent repartiment. Jonas Kaufmann és Edgar Aubrey. Franz Haulata és Lord Ruthven. Regina Klepper interpreta el rol de Malvina d'Avenaut. Anke Hoffmann fa dos papers, Janthe Berkeley i Emmy Perth. Marcus Marquardt és Sir Humphrey d'Avenaut. Thomas Dewald és George Dibdin i Yu Chang-na és Sir Berkeley. El cor és el VDR Rundfunkchor Köln i l'orquestra la BDR Rundfunk Orchester Köln, és a dir, el cor i l'orquestra de la ràdio de l'oest d'Alemanya, de Colònia. El director és Helmut Froschauer i és un enregistrament fet l'any 1999. En aquella època, Jonas Kaufmann no era encara l'ídol que és ara, ni molt menys. I ara sentirem un nou fragment de l'òpera. De l'acte primer, el duet Teurer Eltern Einse Freude, Benvolguts pares, alegria. En ell intervenen Janthe i Lord Ruthven.
Yeah. dass du starbst, doch jetzt lächelt mir dein Blick.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Heinrich August Marschner, encara que el seu nom en soni molt poc o gens, és un compositor important dins de l'òpera alemanya en general i romàntica en particular. Està considerat com el principal compositor operístic entre Weber i Wagner, dos noms molt més famosos. Així doncs, podem dir que Marschner és la baula que uneix l'obra d'ambdós compositors. A tall d'anècdota us diré que Wagner, nascut a Leipzig, va assistir a l'estrena de Der Vampir a la seva ciutat natal a la tendra edat de 15 anys. I alguna cosa li va quedar, ja en parlarem. Marschner va néixer a la petita ciutat de Zittau, a Saxònia, avui en dia en un angle on coincideixen les fronteres d'Alemanya, en Polònia i la República Txeca, el 16 d'agost de 1795. A la seva família eren artesans, afeccionats de la música, però ell, encara que la conreava com a afició, estava destinat a estudiar dret. No obstant, les aptituds musicals que mostrava el jove Marschner eren notables, sobretot en el cor de l'escola o gymnasium on cantava, i amb només 15 anys es va llançar a escriure un ballet que fou Die Stolze Bäuerin, la camperola altiva. El 1813 se'n va a Leipzig a seguir els estudis de dret, sense abandonar mai la seva passió per la música. J.C. Schicht, que aleshores ocupava el càrrec de cantor de Sant Tomàs, el mateix càrrec que havia ocupat en el seu temps el mític Johann Sebastian Bach, li va aconsellar començar l'estudi de tractats teòrics i partitures clàssiques, ja amb una marcada intenció de deixar les lleis per la música, però el pas definitiu no el donaria fins al 1816, després d'haver conegut personalment Beethoven. Sense sortir de l'acte primer, però encapçalant el segon quadre del mateix, hem sentit l'escena i ària de Malvina, Heide Lacht die Goldene Frühlingssonne. El sol daurat de la primavera riu aquí mateix. Aquest any de 1816 veiem com Marschner s'estableix com a professor de música a la casa del comte Zichy, a Bratislava, ciutat que aleshores, en l'imperi austríac, s'anomenava Pressburg. Pluriempleat també treballaria com a Kapellmeister del príncep Krestakowitz. El 1817 es casaria amb Emilie von Serva, que però moriria pocs mesos després. El 1820 contrauria segones núpcies amb la pianista Franziska Jägi. A Bratislava, en el temps que els seus compromisos laborals li deixaven lliure, va començar a compondre òperes lleugeres. El seu primer intent seriós i no tan lleuger fou la Clemenza di Tito sobre el vell llibret de Metastasio, però la versió revisada per Caterina Mazzola, que havia utilitzat Mozart el 1791. Aquesta òpera no s'ha representat mai. Però aviat va poder veure estrenats un parell de singspiels a Bratislava, com ara Saidar und Zulima, el 1818. Aviat, però, va arribar el seu primer èxit amb una grosse òpera, gran òpera de temàtica històrica, Enric IV i Daubigné. Aquesta va ser acceptada per Weber, que aleshores era director de l'òpera de la cort de Dresden, i fou estrenada en aquesta ciutat, que era la capital del regne de Saxònia, estat d'on era originari el compositor, el 19 de juliol de 1820. Marschner va aprofitar l'èxit per establir-se a Dresden, però no va poder aconseguir una situació estable. Ni tampoc la seva amistat i relació artística amb Weber van servir de res a l'hora en què aquest, que va morir prematurament el 1826 a Londres, va haver de ser succeït en el càrrec. Marschner no el va aconseguir, malgrat que l'esperava. Mentrestant, el 1825 havia mort la seva segona esposa, però es va tornar a casar per tercera vegada, aquest cop amb una cantant, Marianne Wolbrück. Amb 30 i molt pocs anys ja s'havia casat tres vegades, coses de l'escassa esperança de vida que hi havia a l'època, quan la mort s'enduia a gent molt jove. En els seus anys a Dresden, després de la primera òpera allà ja esmentada, Marschner només hi va estrenar un parell de singspiels i només un d'ells, Der Holzdieb, en el Teatre de la Cort. El 1827, però, va obtenir el càrrec de director o Kapellmeister del Teatre Municipal de Leipzig, no tan prestigiós com el de Dresden, però que no estava pas malament. Allà va gaudir de millor fortuna.
Der Priester ist bestellt, geladen sind die Gäste, bereitet alles um zum frohen Hochzeitsfeste. Denn ehe noch die Mitternacht entschwunden, bist du auf ewig mit ihm verbunden.
Oh, mein Vater!
Ich beschwöre euch!
Doch diese eine, den dir frisst, viele Tage mit dir.
Schweig!
Verschiebt bis morgen nur.
Nein, unmöglich.
Ach, mein Vater.
Nun vermisst.
Gedenk an deinen Schwur.
Heute noch. Ich gab mein Wort. Morgen musste schon fort. Zum Gesandten, wie bekannt. Nach Madrid ist ernannt. Seine Zeit gebeut zu peilen.
Lass ihn nur bis bis morgen weinen. Sir, seid nicht so festgesinnt. Sir, seid nicht so festgesinnt. Ach, verschiebt bis morgen nur. Und ihr rettet euer Kind.
Still, gedenk an deinen Schwur. Wachen kann ich seiner
Wut. Ah, komm, halt ich mich verwut.
Doch,
mein Schwur hält mich gefangen.
Klein mit den Rosen,
gib mir seine blassen
Wein, dein süßes Blut,
schon
dein süßes Blut. Stimme der Geister, die und klingen, Jubel,
der Blut.
Zum Feste lad ich euch alle ein. Jubeln soll alles und fröhlich sein. Denn heute noch, ich schwör es laut, wird Marsden zum Altar die Braut der ganzen Herrschaft mit ihr verkünden, dass Marsden sich und Davenor verbinden.
Der Priester ist beltelt, el capellà està preparat. És el final de l'acte primer de Der Vampir. Intervenen Davenaut, Malvina, Aubry, Rudven i el cor. A Leipzig hi va poder estrenar dues de les seves òperes més conegudes, Der Vampir, objecte d'aquest programa, estrenada el 29 de març de 1828, i Der Templer, un dia Judin, el Templari i la Jueva. Aquesta, qualificada com a gran òpera romàntica en tres actes, es va estrenar el 22 de desembre de 1829 i el llibret, com el del vampir, era de Wilhelm August Wolbrück, el seu cunyat, germà de la seva tercera esposa. I s'inspirava, per mitjà d'obres interposades, en la famosa novel·la Ivanhoe, de Sir Walter Scott. De fet, aquesta òpera va constituir un dels èxits més grans recollits per Marschner. Diversos músics, posteriorment, en van preparar versions simplificades, donat que es considerava aquesta òpera com excessivament complicada i de passada cara de muntar. Aquesta òpera va estar vigent més o menys fins a la Primera Guerra Mundial. Fou desenterrada el 1989 en el Festival de Wexford a Irlanda. Hi ha, però, almenys un enregistrament, i jo el tinc. A Leipzig hi estrenaria també una òpera còmica, Des Falkners Braut, la núvia del falconer, el 10 de març de 1830, de nou amb llibret del seu cunyat. L'any 1831 fou nomenat Kapellmeister del Teatre de la Cort de Hannover, càrrec que exerciria fins a la seva mort 30 anys més tard.
Zwingst mich zum Verbrechen, meinen Schwur geh ich zu brechen. Gott im Himmel wird verzeihen, kann ich es dadurch erreichen,
dass du vor ihr musst entweichen, ist die Sünde ja nur klein.
Strauchle auf der Bahn des Rechten, du verfällst den Fenstern möchten, scheint dir viel Tridau nicht groß, bist du einmal erst gewonnen, enger Stitches umsponnen, und die Hölle lässt nicht los.
Erlieb ich für mein Verschulden, martervolle Strafe dulden, was der Ärgeres geschehen. Gibt es größeres Verderben, als die heißgeliebte sterben und so grässlich sterben sehen?
Meinst du, versuch es nur, und mit Schauder wirst du sehen, was doch Ärgeres kann geschehen. Glaubst du, dass mich die Natur zu dem schrecklichen Beruf schon bei der Geburt erschuf? Wie denn hin? Verrate mich, Schuld des mein Einflat auf dich, und mit süßem Triumphieren die Geliebte heimzuführen, werde Gatte, Vater dann, und dein hoffentlich kann an. Doch es naht die Zeit heran, wo bei tausend Schlangen wissen, dir die Seele wird entrissen, vor den Richterbank und schwer tritt sie, und die Strenge spricht. Reue sinnet Meinheit nicht, kehre dann zurück mit Graus in das kaum verlassene Haus. Nun gehst du ein grausiger Leichnam einher, bestimmt dich vom Blute derer zu nähren, die dich am meisten lieben und ehren. Im Innern trägst du verzehrende Glut, bei deinem Leben hast du's geschworen. Was durch dich lebt, ist durch dich verloren. Der Gattin der Söhne, der Töchter Blut, es stille zuerst deine scheußliche Wut, und vor ihrem Ende erkennen sie dich und fluchen dich. Und verfluchen sie. Doch was dir auf Erden das teuerste war, ein liebliches Mädchen mit lockigem Haar, schmiegt bittend die kleinen Händchen um dich, die Tränen ins helle Augen getreten. Lallet, Vater, verschone mich, ich will auf Erden für dich beten. Du siehst ihr ins unschuldig fromme Gesicht, du möchtest es ganz schonen und kannst es doch nicht. Es reißt dich der Teufel, es freut dich die Wut. Saugen das teure Blut. So liebst du, bis du zur Hölle fährst, die du auf ewig nun angehörst. Selbst dort noch
weichet vor deinem Blick, die Schar der Verworfenen mit Schrecken zurück. Denn gegen dich sind sie engelrein und der Verdammte bist du allein. Du starrst, du stehst entsetzt vor mir. Haha! Ich zeichnete nach der Natur, meine eigene Geschichte erzählte ich dir. Jetzt geh hin, geh hin, geh hin und brich deinen Schwur.
Mich mit Entsetzen ganz erfüllt. Mein Trost, mein Ausweg zeigt sich hier, diese Lauren wehe mir.
Vol du Zwingt mich zum Verbrechen, m'està obligant a cometre un delicte, és un fragment de l'acte segon, qualificat com a gran escena, i intervenen Aubrey i Ruthven. No ho sé, però aquí el Jonas Kaufman sona més de tenor que en l'actualitat, no ho trobeu? A Hannover, Maschner no va tenir una activitat professional fàcil, ja que malgrat la fama que havien assolit les seves produccions per l'escena i altres composicions, els gustos italianitzants, encara imperants a l'època, li anaven en contra a ell i la seva defensa aferrissada de l'òpera i la música alemanya en general. En aquella època va estrenar la que fou la seva òpera de més èxit, Hans Heiling, estrenada a la Hofoper de Berlín, avui en dia l'Staatsoper Unter den Linden, el 24 de maig de 1833. Òpera romàntica en un pròleg i tres actes, el llibret era d'Edward de Vriend, que també va cantar el rol titular en l'estrena, un baríton. Aquesta òpera es basa en una llegenda folklòrica, un tema molt proper a Maschner, gust heretat sens dubte de Weber, i que va utilitzar en altres de les seves creacions. Com a Der Vampir, a Hans Heiling trobem elements sobrenaturals en la trama. I aquí la música de Maschner exhibeix els seus trets romàntics més atractius. Melodia que flueix, sonores harmonies i una pulsió rítmica enèrgica. Hans Heiling es pot considerar la transició natural cap als grans melodrames èpics de Meyerbeer i els primers drames musicals de caràcter líric de Wagner. Molt important fou la seva concepció de l'òpera com un desenvolupament dramàtic continu, sent en aquest punt un clar precursor de Wagner. El seu prestigi va guanyar en terç amb aquesta òpera i el 1834 veiem que la Universitat de Leipzig el nomena doctor honoris causa. Després de passar una temporada a París, Maschner va estrenar una altra gran òpera romàntica en tres actes, Das Schloss am Etna, el castell a l'Etna, estrenada a Leipzig el gener de 1836. La seva següent òpera, que estrena a Hannover el 19 de febrer de 1838, fou novament del gènere còmic, Der Babu, el Babu, una òpera de temàtica índia. I ara sentim un nou fragment del Vampir, si us sembla, el Tinglied, cançó de veure Im Herbst da muss man trinken. A la tardor cal beure, i intervenen quatre personatges molt secundaris, que són els pagesos Gatschil, Skrop, Grin i Blunt.
Im Herbst, da muss man trinken. Im Herbst, da muss man trinken. Das ist die rechte Zeit. Da reift uns ja der Traube Blut, und dabei schmeckt der Wein so gut. Im Herbst, da muss man trinken, 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 ja, im Herbst, da muss man trinken. Im Winter muss man trinken, im Winter muss man trinken,
Im Winter ist es kalt, da wärmet uns der Trauben Mut, und dabei schmeckt der Wein so gut.
Im Winter
muss man trinken, 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 ja, im Winter muss man trinken.
Sommer muss man trinken.
Im Sommer muss man trinken. Im Sommer ist es heiß. Da kühlt uns der Traubenduft und dabei schmeckt der Wein so gut.
Im Sommer
muss man trinken, 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 ja, im Sommer muss man trinken.
Im Frühling muss man trinken.
Trinken, da ist sich heiß noch kalt, da lacht uns erst der Traubenblut, da schmeckt der Wein es doppelt gut.
Im Frühling,
da muss man trinken, 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 ja, im Frühling.
Jo, das ist ne Fröhlichkeit, alles schwingt die Seligkeit. Jo, das ist ne Fröhlichkeit, alles schwingt die Seligkeit. Alles bricht in Jubel aus, so ist recht mein Hochzeitsschmaus. Alles bricht in Jubel aus, so ist recht mein Hochzeitsschmaus. Jo, das alles schwingt in Seligkeit, jo, das ist ne Fröhlichkeit, alles schwingt in Seligkeit, jo, jo.
Meisner no va tornar a estrenar una òpera fins 7 anys més tard, el 5 de gener de 1845, a Dresden. Fou l'òpera Kaiser Adolf von Nassau, gran òpera en 4 actes. El mateix any va morir la seva esposa i un any més tard es va tornar a casar, aquest cop amb Therese Janda, la seva quarta esposa. Tot un fiera, no, aquest Meisner? Les dones només feien que morir-se-li i ell en trobava una altra per casar-se. I això d'ell es m'hauria pensat, eh? No sé si és que era una mica gafe. El 25 de gener de 1852 va estrenar Austin, òpera romàntica en 4 actes a Hannover. A partir d'aquell moment, la seva popularitat va començar a decaure. Mentre l'estrella de Wagner, que ja havia estrenat Lohengrin el 1850, ho anava eclipsant tot. La seva última òpera fou Der Sängerkönig Hiarne, estrenada pòstumament a Frankfurt el 13 de setembre de 1863, malgrat els esforços que va esmerçar per fer-la representar a París. Heinrich Meisner va morir a Hannover el 16 de desembre de 1861, a l'edat de 66 anys.
L'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera.
Com dit abans, un jovenet Wagner de 15 anys va assistir a l'estrena de Der Vampir. El 1833 escrivia sobre dues òperes, diguem-ne, fosques, El Vampir i Robert le Diable de Meyerbeer. Sembla que estant a Würzburg com a mestre correpetidor, va compondre i escriure el text per fer un afegit a l'àrea d'Aubry a Der Vampir. En les seves pròpies paraules, escrites en la seva autobiografia, el resultat del meu treball fou demoníac i efectiu, obtenint les aclamacions de l'audiència i un reconeixement encoratjador del meu germà. Vés a saber.
Thank you.
Això era el cor Freuden und Leiden im irdischen Leben, alegria i patiment en la vida terrenal, que inicia el quadre segon de l'acte segon.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I ara us explicaré l'argument d'aquesta òpera que transcorre a Escòcia a principis del segle XIX. Acte primer, quadre primer. Comencem amb una escena terrorífica. A mitjanit, esperits i dimonis es reuneixen davant la cova del vampir per decidir el destí de Lord Ruthven, baríton, sota l'ull vigilant del senyor dels vampirs. Ruthven morirà a menys que sacrifiqui tres verges en el termini de 24 hores. En cas que ho aconsegueixi, se li concedirà un altre any de vida. Un cop s'ha acabat aquesta reunió infernal, Ruthven va a per la seva primera víctima, Jante Berkeley, soprano. Aquesta ha convingut amb ell una cita clandestina, ja que l'endemà mateix s'ha de casar amb un altre home. Se l'emporta dins la cova i els seus crits de socors alerten els que l'estan buscant, encatxalats pel seu pare, Sir John Berkeley. Baix. Aquest no arriba a temps de salvar la seva filla, qui troba morta al costat del vampir. El que fa és apunyalar-lo i el deixa perquè mori. Però vet aquí que no mor, perquè el troba el seu amic Edgar Aubrey, tenor. Aquest té un deute de gratitud amb Ruthven, doncs temps enrere aquest li va salvar la vida. El vampir prega Aubrey que el porti sota la llum de la lluna per tal de reviure. Fet això, Aubrey se'n dona compte que el seu amic és un vampir. Aubrey ha de jurar no explicar el que ha vist a ningú durant 24 hores, sinó ell mateix es convertirà en vampir. Quadre segon, en el castell de Sir Humphrey Davenant, baix, Malvina, soprano, la seva filla de 18 anys, espera ansiosament el seu estimat Aubrey, amb qui espera casar-se ben aviat. Però el pare té altres plans i vol un gendre ric i aristòcrata, ja l'ha trobat. És el comte de Marsden, per qui la noia sent repulsió. Aubrey reconeix en el comte el propi Lord Ruthven, el qual li recorda tres vegades el seu jurament. Els preparatius pel casament comencen. I ara sentirem un darrer fragment de l'òpera, que és el final. Vinach Verdeblichem Wettergetose, com després de disturbis del clima. Intervenen el cor Aubrey, Ruthven, Davenant i Malvina.
Die Scheu sei hier, ist ein Fall. welch Unglück drohte dir.
Acte segon, primer quadre. Un jardí davant el castell de Marsden. Emmy Perth, filla del majordom, entreté la gent tot cantant la rondalla de l'home pàl·lid, mentre espera George Dibdin, tenor, el seu futur marit, servent dels Davenout. Apareix Ruthven, que comença a flirtejar amb la noia, que pretén com a segona víctima. El promès vigila l'escena i finalment demana ajut a Aubrey. Aquest està determinat a trencar el seu jurament i desafiar el vampir, però Ruthven li recorda un cop més els riscos de fer això. Sense que ningú vegi, el vampir s'emporta la noia cap al bosc. Els pagesos veuen i apareix George Dibdin explicant l'escena de la que acaba de ser testimoni. Ha trobat Ruthven contemplant el cos inert d'Emmy. Li ha disparat deixant-lo morir a la llum de la lluna. Però, com sabem, aquesta és precisament la que dona vida al vampir, de manera que el tret no ha tingut conseqüències. Segon quadre. Estem en el castell de Davenout. Malvina s'ha de casar amb Ruthven abans de mitjanit. Aubrey li diu que està en perill, però ella posa la seva confiança en Déu. Arriba el nuvi amb els convidats i Aubrey els intenta aturar tot fent una darrera súplica d'Avenout, que el fa fora i ordena que el casament comenci. S'acosta una tempesta i Aubrey, tornant, decideix revelar la veritat a qualsevol preu. De sobte, en el rellotge, sona l'una de la matinada. En aquell moment, Aubrey queda alliberat del seu jurament i revela a tothom que el comte de Marsden és Lord Ruthven, el vampir. Aquest, en haver fallat la seva tercera víctima, és colpit per un llamp i mor. Tot seguit, Davenout demana perdó a la seva filla i consent el casament amb Aubrey. Happy end. Doncs bé, fins aquí hem arribat avui. Amb aquest segon capítol de la sèrie anem a descobrir. Avui una òpera romàntica alemanya amb temàtica de terror. Der Vampir, de Heinrich August Marschner. D'aquí a 2 mesos us en presentarem una tercera. Espero que us hagi agradat i us espero la propera setmana amb més històries I més música. No falteu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.